Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Elisa Homedes. L'endemà d'anunciar Dalt i Pregunta, el president Carles Puigdemont defensa la força de la mobilització ciutadana per tirar endavant el referèndum. Amb dues paraules, ha avisat a l'estat espanyol que pot actuar contra els polítics amb inhabilitacions, però que no podrà fer res amb amenaces i querelles contra tot un poble mobilitzat.
En aquest procés, doncs, s'acaba el moment del protagonisme principal de la política i arriba el moment del protagonisme principal de la ciutadania. I si els polítics ens poden inhabilitar, suspendre, amenaçar, querellar a tot un poble mobilitzat, conscient i decidit, no li podran fer ni pessigolles.
Puigdemont demana als partidaris del no que tinguin la valentia de dir al poble de Catalunya que no té dret a decidir el seu futur. Més notícies, Mercè Jiménez.
El líder de Podem, Pablo Iglesias, defensa com a legítim el referèndum convocat a Catalunya. En una entrevista a l'agència EFE, Iglesias critica els que criminalitzen els que organitzen la consulta, però diu que ha de ser un referèndum amb garanties i verificable internacionalment, un requisit que ara, diu, no compleix.
A nosotros nos parece una barbaridad intentar perseguir a alguien por poner urnas. Nos parece legítimo poner urnas y nos parece una movilización perfectamente legítima en el marco de una democracia. Pero nosotros nos creemos el derecho a decidir. Nosotros queremos que los catalanes y las catalanas decidan. Para eso hace falta un referéndum con garantías y verificable a nivel internacional.
La entrevista íntegra a Pablo Iglesias es difondrà demà.
Presó preventiva pel president d'Amnistia Internacional a la Turquia. Un tribunal de la ciutat d'Esmirna acusa Taner Kilis de terrorisme i de pertinença a una organització terrorista. Amnistia Internacional demana que se l'alliberi i acusa el govern turc de portar a terme una onada de repressió generalitzada i arbitrària. Kilis va ser detingut dimarts a casa seva a Esmirna, juntament amb 22 advocats turcs. Els acusen de tenir vincles amb la confraria de Fethullah Gülen, a qui el govern turc considera l'instigador del fallit cop d'estat del juliol passat.
L'exministra socialista Cristina Narbona serà la nova presidenta del PSOE. El Congrés Federal, que es farà d'aquí 8 dies a Madrid, n'haurà de ratificar el seu nomenament. Cristina Narbona es perfila com una figura clau per a la integració de les diverses sensibilitats del PSOE per la seva experiència en l'àmbit de l'ecologia i el feminisme. Pedro Sánchez li ha donat les gràcies en un tuit en què assegura que és un privilegi per a la família socialista.
L'artista catalana Elisabet Carceller és una de les encarregades de transformar el centre històric de la ciutat portuguesa de Covillà en una galeria d'art a cel obert. És una de les fundadores del Festival Wall, que pretén regenerar les zones més degradades de la ciutat amb un important passat tèxtil.
El festival està especialitzat en art urbà i grafiti. Segons ha dit l'agència EFE, Carceller considera que les intervencions que s'han fet a causa del festival han fet que el centre històric guanyi nova vida i que hi arribin turistes a veure els murals. A l'edició d'aquest any, la intervenció més innovadora l'ha dut a terme l'argentí Francisco Bossoletti. Ha fet fotografies de les fàbriques tèxtils abandonades que ha pintat en negatiu sobre algunes façanes. Els visitants les poden positivar al seu telèfon mòbil mitjançant una app. En total, hi ha una vintena d'intervencions artístiques d'Europa i Amèrica. El Wall estarà en marxa fins dissabte de la setmana vinent.
Esports, Montsemir.
Dani Pedrós ha fet la pole de MotoGP, el Gran Premi de Catalunya de motociclisme. A la primera fila demà també hi sortiran Jorge Lorenzo i Danilo Petrucci. És la segona pole de la temporada per Pedrosa. El Barça ha perdut per 6-1 a la pista de l'Inter, el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. L'eliminatòria està empatada 1. El Nàstic de Tarragona rep lo Camp Múrcia 8:45. L'equip tarragoní té prou amb un punt per mantenir-se a segona. També avui Còrdoba, Girona i Almeria, Reus. A la tornada de la segona eliminatòria per pujar a segona A, Barça B, Cartagena. A l'anada, el filial blaugrana va guanyar per 1-2. En les semifinals de la Copa d'Handbol, Barça Freiking Granollers. Al Camp Nou, d'altra banda, homenatge aquest vespre al Dream Team, l'equip que va guanyar la primera Copa d'Europa fa 25 anys a Wembley. I avui també Elena Ostapenko i Simona Halep juguen la final femenina de Roland Garros.
Fins aquí les notícies.
Solidaris, amb Adrià Bas. Avui, els solidaris, l'alimentació, allò que ens fa viure les persones tant com respirar. Què tal? Bona tarda a tothom. I com ens afecta a tots els nivells quan, d'una banda, hi ha 1.000 milions de persones al món que no poden menjar com els caldria, malnutrició, fam i morts prematures. I a l'altre extrem, la indústria de l'alimentació als països rics genera tal quantitat d'excedent que l'acabem malbaratant. A la segona part del programa, atents, que vindrà l'Esther Vives, periodista i investigadora de la indústria de l'alimentació, i també el doctor Lluís Serra Magem, que és professor de la Universitat de Les Palmes de Sanitat Pública i coautor d'un estudi elaborat per les ECAS, les Entitats Catalanes d'Acció Social, que constaten que a Catalunya la crisi dels darrers anys ha fet créixer el nombre de casos de fam oculta. Si voleu saber què vol dir, quedeu-vos fins al final del programa. Ara comencem Speaking English, analitzant dues declaracions polèmiques dels darrers dies a la Gran Bretanya i als Estats Units. Donald Trump negant el canvi climàtic i Theresa May justificant que caldria revisar les lleis de drets humans per fer front a l'amenaça terrorista internacional. D'això va avui el comentari dels que més en saben dels solidaris. Arrenquem amb el president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, en David, bon dia.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
London calling the fairy towns, no wars declared. In battle comes out London calling.
Davant de les paraules de Theresa May afirmant que es planteja vulnerar els drets humans per combatre el terrorisme, no podem mostrar més que indignació, denunciar els perills que comporta i criticar la seva falta de rigor. En primer lloc, la indignació. Aquestes paraules produeixen en un context determinat, després de l'atemptat de Londres de la setmana passada i just al final de la campanya electoral per les eleccions britàniques. Per tant, el que pretenia clarament era donar un missatge populista i obtenir rèdits electorals. Vist els resultats de les eleccions britàniques, podem apreciar que les seves manifestacions no van obtenir l'objectiu buscat. En segon lloc, els perills. Si bé és necessari adoptar mesures per combatre el terrorisme, això ningú discuteix, les garanties dels drets humans poden ser una eina fonamental per fer front a aquest problema. Perquè, no oblidem, no és un problema conjuntural, sinó és de caràcter estructural. Vulnerar drets humans per fer front al terrorisme internacional implica tres perills molt concrets. El primer és una aposta per l'estat d'excepció permanent per sobre de l'estat de dret. El segon perill és una aposta per la raó d'estat per sobre de l'estat de la raó que suposa la garantia dels drets humans. I el tercer perill és debilitar la democràcia britànica. Retallar drets humans per fer front al terrorisme internacional suposa entrar en una escalada de vulneracions que se sap on comença però mai se sap on acabarà. I finalment, criticar la falta de rigor. Durant tota la campanya, segons el programa electoral conservador, van estar dient que no es plantejaven abandonar el Conveni Europeu de Drets Humans mentre durés el procés de sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Van jugar tot el temps a la confusió, ja que el Brexit, abandonar la Unió Europea, no implica deixar de complir el Conveni Europeu de Drets Humans perquè s'ha adoptat en el marc d'una altra organització internacional com és el Consell d'Europa. Per tant, aquestes paraules de la Theresa May són unes paraules lamentables que suposen un descrèdit per la líder del Partit Conservador.
Amb la incipient recuperació econòmica, més incipient en alguns llocs més que d'altres arreu del món, és clar, les emissions de CO2 han augmentat a tot arreu.
Parlim d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar, que ningú mai ha vist abans.
I quan havíem aconseguit un consens sense precedents i molt necessari en la defensa del medi ambient i en la lluita contra el canvi climàtic a nivell mundial, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia que es retira de l'acord de París. Elvira Carles, directora de la Fundació Empresa i Clima. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem punt per punt. Què implicarà que els Estats Units deixin de seguir els acords de París pel clima?
És una decisió important, però potser no implicarà tant com inicialment preveiem. D'entrada, et diria que l'única por que teníem era que algun altre país s'hi sumés i que fessin l'efecte rebot, és a dir, la decisió dels Estats Units que arrastrés algun altre país, com per exemple Rússia. La realitat ha sigut, i en 24 hores ja ho vam veure clarament, que no hi havia un efecte rebot, sinó que hi havia un efecte reforç des dels altres països grans emissors al planeta, com són la Xina en primer lloc o la Índia en tercer lloc, i comptant també amb la Unió Europea en pes tota sencera, el que han fet ha sigut ajuntar-se, reforçar i blindar d'alguna manera l'acord de París.
I al cap de molt poc també vam saber que això feia més olor de titular que no pas d'una altra cosa, perquè si no vaig mal informat, en realitat una cosa és dir-ho i una altra cosa és poder-ho fer, que no se'n poden sortir tan fàcilment perquè hi ha uns calendaris que fins i tot acabarien més enllà de la de les pròximes eleccions en les que no sabem si el senyor Trump guanyarà o no guanyarà.
Correcte, sí, sí, és així, si estàs ben informat. Mira, amb dades així molt senzilles, al desembre del 2015, a la ciutat de París, tots els països del planeta van signar l'acord, tots excepte dos, Síria i Nicaragua. Síria, per unes raons que són més que evidents,
exacte,
i Nicaragua, pues, bueno, Nicaragua és Nicaragua, no? És el cap dels bolivarians, diguem-ho així, i és aquell que arriba a les negociacions i sempre et diu, quan vosaltres direu blanc, jo diré negre, i si dieu negre, jo diré blanc. Aquesta és la seva filosofia. Bé, llavors, es va fer aquest acord, o es buscava aquest acord, 5 anys abans de que caduqués oficialment el protocol de Kyoto, que acaba a finals de l'any 20. Pensàvem i consideràvem que en 5 anys en tindríem suficient perquè hi hagués a nivell mundial prou consens per a que l'acord de París fos ratificat i ficat en marxa. Mai ningú, ni els més optimistes, entre els quals suposo que estic jo, podíem pensar que només amb 10 mesos, és a dir, novembre del 2016, hi hagués suficient països que haguessin ratificat l'acord de París i que a la vegada superessin més del 55% de les emissions del planeta. Això exactament va passar el dia 4 de novembre de l'any 16 i és una fetxa clau important, important a recordar. A dia d'avui són 147 països dels quasi 200, per ficar un número redó, que han ratificat l'acord. I aquests 147 països representen més del 80% de les emissions del planeta. Evidentment, com dèiem abans, si Estats Units se'n surt, és un jugador important perquè està amb l'equip dels 6 primers més emissors. Els 6 països més emissors del planeta són primer la Xina amb un 24%, és a dir, una quarta part de les emissions planetàries les fa aquell país que és la fàbrica de tots nosaltres, diguem-ho així.
Sí.
El segon país és Estats Units, en aquest cas, quasi el 14% de les emissions, però molt ràpidament i molt a prop està la Índia. No oblidem que la Índia només fa 10 anys no estava en aquest rànquing dels 10 primers i en pocs anys ha pujat, perquè sí que les emissions pugen, tu has dit al començament, a pesar de les polítiques a nivell global i en zones del planeta on es redueixen, com és per exemple el cas d'Europa, és a dir, les polítiques de canvi climàtic, les polítiques mediambientals són positives allí on s'apliquen, les coses funcionen, puja el PIB i reduïm les emissions, és a dir, som cada vegada més eficients. Però tots els països que han pujat, i entre ells la Índia, d'un any, de les dades que tenim oficials aquest any a l'any anterior, l'augment que hi ha hagut a la Índia ha sigut un 1%. Però la, ai, perdó, a la Xina. Però a la Índia ha sigut un 9%. Llavors, Estats Units, sortir d'aquest paquet és important, però com te deia, com hi ha hagut un efecte reforç, entre tota la resta, es pot fer el que ells d'entrada deixaran de fer.
Però llavors, per què el va fer aquest titular? Què n'esperava?
Bueno, tornem a la data d'arrencada de lo que és l'acord de París. És la fetxa clau, el 4 de novembre de l'any 16. Quan es va signar l'acord de París, hi ha una clàusula que diu que quan l'acord comenci a caminar, si un país se'n vol sortir, ho pot demanar 3 anys després que ha començat a caminar. I quan fa aquesta sol·licitud formal davant el Secretariat de Nacions Unides, Nacions Unides té el dret de contestar-li durant un any. És a dir, li pot contestar l'endemà o pot esperar un any a contestar-li, tant si és en positiu com en negatiu. Això és la famosa fórmula que nosaltres ne diem 3+1, perquè en 3 anys més 1, 3 anys més un any, són 4 anys a partir del 4 de novembre de l'any 16. Això ens porta al novembre de l'any 20, quan molt probablement ja hauran aquell mes, precisament sí, sí. aquell mes, haurem tingut les eleccions, les noves eleccions als Estats Units, que no sabem a dia d'avui si continuarà el senyor Trump o potser hi haurà una política totalment oposada a les seves polítiques.
Però allò va tenir efecte dins de les empreses del seu propi país? Vull dir, hi ha estats dins dels Estats Units que tenen lleis estatals de defensa del medi ambient molt avançades i potents, que ja han dit en algun moment que ells no faran cas de la decisió del senyor Trump perquè tenen legislació pròpia en aquest
Correcte,
cas.
Correcte, sí. Les polítiques de medi ambient i de canvi climàtic i de sostenibilitat en general estan transferides, és a dir, ell pot prendre una decisió federal de no complir, però els estats ja tenen la seva legislació, i tenim tres estats que són exactament el de Nova York, el de Washington i el de Califòrnia, que són estats modèlics en quant a polítiques mediambientals i de canvi climàtic. Però no només és que en menys de 24 hores després de la conferència que va donar el senyor Trump, veia que tot un seguit d'empreses multinacionals que sí que són americanes però que treballen per tot el món, contràries, es van manifestar contràries a les polítiques de Trump i que van dir fermament que ells continuarien fent aquesta política del pel canvi climàtic. Empreses conegudes com per exemple Tesla o Space o Disney o General Electric, també Facebook, Google, que són molt conegudes, Microsoft, Apple, te'n podria dir moltes més. I també és molt important tota la pinya que van fer molts alcaldes de grans ciutats d'Estats Units, com dient, bueno, vale, vostè dirà el que dirà, però nosaltres tenim ja unes mesures, unes polítiques implementades
verdes, clar,
correcte, que funcionen i que no les deixarem en absolut.
I de conscienciació de la ciutadania, que això no només es queda en les empreses, es queda
correcte.
En la societat.
Jo, crec que són la major part de la ciutat, o sigui, les persones les que estan d'alguna manera pressionant, i aquí ja no entrarem en les noves generacions, les que pugen ara, que estan molt més conscienciades que nosaltres.
I efecte geoglobal, geoestratègic, perquè en aquests moments la Xina, que és un dels països que més inverteix en polítiques verdes i en, vaja, en energies renovables, agafarà un pes important.
Sí.
És la primera emissora, però al mateix temps també és el primer país amb més inversió en aquest aspecte.
Xina és el país que realment, sí, és el que més ha invertit en renovables, sense cap dubte, també tu em diràs les dimensions, ja ho cal, no? Però ha fet
clar,
el canvi.
Tampoc no és cap mèrit, vull dir que si són els que més contaminen, que també siguin els que més netegin.
No, no, sí, però també són els que més patixen els efectes del canvi climàtic.
Exacte, molt ben vist.
Sí,
sí, sí, sí.
Bé, ells tenen d'alguna manera comptabilitzats totes les morts que són degudes en aquest efecte, i això és molt greu, realment. Però curiós és, per exemple, que el mateix dia que el senyor Trump, i estem parlant de l'1 de juny, vull dir de fa res, 10 dies encara no, estés manifestant la seva voluntat de sortir en el moment que sigui legal de l'acord de París, doncs en el mateix moment teníem el primer ministre xinès amb la senyora Merkel i tota l'equip de la Unió Europea a Brussel·les fent aquell una mica pacte com per a liderar, de dir, nosaltres ara serem els abanderats, no, del canvi climàtic. Però a mi encara em sembla més curiós el que va passar dos dies a Xina, és a dir, que parlàvem precisament ara a Califòrnia, vale, pues, Jerry Brown, que és el governador actual de l'estat de Califòrnia, el dia 7 de juny, és a dir, fa 2-3 dies, estava amb el president Xi Jinping durant una setmana compartint a diferents ciutats una sèrie de jornades per conscienciació amb temes de canvi climàtic, firmant una sèrie de convenis i ajudant a que empreses xineses que estan desenvolupant, per exemple, cotxes elèctrics, punters, poguessin anar a, entre comilles, a vendre Califòrnia i al revés. I això és molt, molt, molt significatiu que hagi passat només 7 dies després de l'anunci de, del senyor Trump.
Posem-hi xifres. Quins són ara mateix els nivells d'emissions de CO2? Estem dient aquest és el que més, l'altre és el segon, però més o menys com estem?
A veure, fiquem que al món hi ha 200 països. El més emissor ho hem dit, Xina, un 24%, el segon Estats Units, un 14%, el tercer la Índia, la Federació Russa, Japó i Alemanya. Aquí em quedo. Aquests sis primers països més emissors del planeta, ells sols, fan més del 60% de les emissions de tot el planeta. És molt important el que fan aquests sis països. Clar que n'hi ha molts d'emergents petits que estan pujant molt ràpid i si aquestos pugen d'una manera conscienciada, podran suplir perfectament lo que alguns estats, ja no dic Estats Units, alguns estats d'Estats Units deixen de fer. No em preocupa el còmputo global. Em preocupa molt que aquests sis tinguin polítiques i que estiguin conscienciats, que és lo que, per exemple, sí que Alemanya sabem que és de casa nostra, ho està fent, però ho està fent Japó? Sí. Ho està fent la Índia? Sí. Ho està fent Xina? Més que ningú. És a dir, anem bé. Hi ha algun dubte sobre l'acord de París? En absolut. Llavors, aparquem una miqueta més a casa, que penso que també és important.
Bé, clar, ara li anava a preguntar.
Estos són els números globals, vale? Però també és molt important el per càpita, no?, cada un de nosaltres que fem. I llavors la llista s'inverteix totalment, perquè els sis primers països més emissors per càpita, és a dir...
Per persona, per habitant.
Per persona i any, no? Qui tenim el primer del de tot a Qatar? Quins són els cinc que li segueixen? Els països de la península aràbica. Clar. Són els menys...
Els més petits, on hi ha menys habitants, però que per contra tenen unes emissions altíssimes.
Correcte, els menys sostenibles. Vale. Llavors, una mitja mundial, perquè se'ns queda un número, doncs a nivell del planeta tenim que cada persona, cada habitant de mitja, fa entre 4 i 5 tonelades a l'any de CO2.
4 o 5 tonelades l'any? Tones? En sèrio?
Sí. Però sí, però això és molt poc, eh? És molt poc perquè tenim... Clar, tot sembla molt, però és molt poc. Mira, deixa que et digui el número que fan els catarís. Cada catarí fa 38 tonelades.
I els catalans?
Els catalans estem al voltant de 7, que és la mitja entre 7 i 8 de la mitja europea. Uh-huh. És a dir, d'alguna manera estem ben situats, catalans, espanyols, europeus, ben situats, però no oblidem que hi ha molts països del planeta, sobretot els africans, per ficar-hi un conjunt així global, on les emissions de la per habitant i any són no arribar a una tona. Ah, i Xina... Xina també té uns números, clar, de mitja, perquè hi ha molts milions
home,
de persones.
Home, clar, hi ha tants milions d'habitants.
Clar, té una mitja una miqueta per baix, no arriba a la mitja europea. I en aquells llocs i països on no s'ha implementat fins ara cap política mediambiental, nosaltres hem arribat a tindre pujades d'un 300% en quant a les emissions d'un any a l'altre a països com Corea, com Xina i com la Índia, perquè no hi havia polítiques de medi ambient. I en el moment que països com Xina han començat a implementar les polítiques, pues aquest 300 s'ha quedat reduït per baix del 100 i dius, caramba, tres vegades menys, en la qual és important.
I aquesta Barcelona que diuen que cada dia està més contaminada, que ara diu que frenarem el trànsit de vehicles particulars per intentar evitar justament això, com hem d'arreglar?
El que passa a Barcelona és el que passa a les grans urbes, perquè amb no respira el sol, entre altres coses, és a dir, hem sembrat l'asfalt per tot arreu i això no només no filtra i no respira, sinó que aguanta i escalfa. És el que en coneixem a l'efecte d'illes de calor. Si mirem els mapes de les temperatures, a vegades no és coherent que a la ciutat de Barcelona hi haguin 2-3 graus contínuament, permanentment i preferentment per la nit, 2 o 3 graus més que a la perifèria de Barcelona. Ja no vaig als Pirineus o a les Terres de l'Ebre, sinó a la perifèria. Només cal comparar la temperatura de Martorell i la de la ciutat de Barcelona.
Sí,
i te'n dones compte de lo que és una illa de calor.
Vostè diu 3, jo gairebé ni diria que 4 i 5.
Sí, però bueno, siguem prudents.
Ens anem cap al Montseny, Cardedeu, Llinars, aquests pobles tenen una diferència exagerada.
I evidentment hem de... Jo tinc un cotxe híbrid ja fa més de 2 anys i suposo que és una de les bones mesures que hauríem de començar a implementar tots. És bo limitar aquells cotxes que realment són molt contaminants i donar peu als que realment miren per la qualitat de l'aire.
El sector privat és el que més ataca el medi ambient?
El sector privat, les empreses en general, que sempre els veiem com els dolents de la pel·lícula, diguem-ho així, per què? Pues perquè per les seves ximenees hem estat acostumats a veure sortir-hi fum, diguem-ho així. Jo et diria que són els que més, en general, qualsevol sector, són els que més conscienciats estan i més mesures prenen. Deixa que et digui una xifra molt clau.
Això m'ho diu... perquè ho creu de veritat?
No,
o
ho crec de veritat.
O perquè vostè és la directora de la Fundació Empresa i Clima?
No, ho crec de veritat i crec que tinc suficients arguments i exemples per poder-ho defensar, i més quan porto 30 anys treballant al sector empresarial. I a qualsevol nivell, parlem d'una cementera o parlem d'una combustibles fòssils. O sigui, però mira, si comptabilitzem i separem totes les emissions que generen, que nosaltres no diem emissions directiva, és a dir, aquelles que estan controlades, que estan verificades, com per exemple les d'una cementera. I per un altre costat fiquem el que en diem emissions difuses, que són, doncs, com parlàvem ara, del trànsit rodat o qualsevol trànsit, tipus de transport, o també les de la construcció, que són molt importants. El tant per cent a nivell europeu és el mateix que a nivell espanyol, és el mateix que a nivell català i és el mateix que a nivell de la ciutat de Barcelona. I estem parlant de quasi un 40% d'emissions controlades i, en canvi, les que més mal ens fan, perquè són un 60%, són aquestes del trànsit, de la construcció, de l'agricultura, de la ramaderia, que en diem difuses. Mira quanta feina tenim que fer. O sigui, les empreses majoritàriament saben el que han de fer, ho estan fent i, a més, ho certifiquen.
Vostès es dediquen justament a promoure que les empreses siguin respectuoses amb el medi ambient, amb la idea de que cada euro que gasten en aquests temes no són una despesa, sinó que són una inversió. A Catalunya això ho hem assumit com a societat?
Sí, i la generació, repeteixo, que ens ve darrere, ho té molt més assumit que nosaltres. I Catalunya és molt eficient en quant a la producció, comparant-ho amb l'emissió. És a dir, sense cap dubte, les polítiques mediambientals que tenim a Catalunya són bones i així ho demostren els resultats.
Quines són les dificultats més freqüents per a aquestes empreses?
No tindre la confiança de que la legislació sigui permanentment amb el temps, perquè un empresari...
Que no pugui canviar en qualsevol moment.
Correcte, perquè un empresari no és un cortoplacista com
no
és un polític.
No. Mm-hmm.
És a dir, el polític vol implementar els resultats abans de 4 anys, perquè torna a tindre eleccions, diguem-ho així. I un empresari implementa una mesura i a vegades el resultat o vol que amb els 30, 20, 25 anys posteriors pugui recuperar aquella inversió i ja començar a tindre beneficis i resultats. Abans parlàvem de el bon estat de l'estat de Califòrnia dins els Estats Units. Jo faria el mateix símil de Catalunya dins d'Espanya, diguem-ho així.
Carai.
Som líders.
Elvira Carles, moltes gràcies.
A vosaltres.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, solidaris, amb Adrià Bas.
Pare, pare, guaita el meu primer castell de sorra. El pots gravar per ensenyar-lo als avis?
Quan vius l'estiu de la teva vida, vols recordar-lo sempre. Per això Viatges al Corte Inglés t'ofereix les millors destinacions per les vacances. Fins a 250 euros de descompte i pagament en 3 mesos. I a més, si contractes el viatge amb nosaltres, et donarem el 20% de descompte per la compra del nou Sony Xperia XZ Premium perquè gravis l'estiu amb la millor qualitat. Només en Viatges al Corte Inglés. Consulta les condicions.
Era Leonardo. Mentira. Mentira, mentira, mentira. ¿A qué viene aquí?
Vino.
Cállate, maldita sea tu lengua.
La Perla 29 presenta Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, dirigida per Oriol Brogi. A partir del 14 de juny al Teatre Biblioteca de Catalunya. Entrades a laperla29.cat.
El Hyundai Tucson va arribar per canviar percepcions, i molts van canviar, convertint-lo en el SUV més venut a particulars l'any 2016. Ara des de 17.900 euros, i amb el pla Canvia a Hyundai et donem més que ningú pel teu cotxe. Condicions ofertes per Santander Consumer FCSA. Més informació a Hyundai.es. Hyundai.
Xarxa de concessionaris de Catalunya.
Pare, pare, guaita el meu primer castell de sorra. El pots gravar per ensenyar-lo als avis?
Quan vius l'estiu de la teva vida, vols recordar-lo sempre. Per això Viatges al Corte Inglés t'ofereix les millors destinacions per les vacances. Fins a 250 euros de descompte i pagament en 3 mesos. I a més, si contractes el viatge amb nosaltres, et donarem el 20% de descompte per la compra del nou Sony Xperia XZ Premium perquè gravis l'estiu amb la millor qualitat. Només en Viatges al Corte Inglés. Consulta les condicions.
Aquí t'espera el meu somriure, l'empenta que fa girar el món.
Solidaris. Idees que transformen.
Ara parlarem d'una qüestió de la que n'hem parlat ja altres vegades.
Amb Adrià Bas.
Perquè s'han publicat estudis arreu del món que demostren que l'esperança de vida i l'estat de salut dels habitants d'una mateixa ciutat varia notablement segons el barri en el que viuen i segons el nivell econòmic d'aquests barris.
M'estimo l'hort escanyolida que de la fàbrica recent
i em plau voltar la meva vida d'aquest paisatge indiferent.
Doncs avui constatem un altre d'aquests mantres que semblen llegendes urbanes però que no ho són. Les famílies amb menys recursos tenen una pitjor alimentació i això incrementa les xifres del que es coneix com a fam oculta. Ho revela un estudi elaborat per les entitats catalanes d'acció social, les ECAS, titulat Fam oculta a Catalunya, un obstacle en la igualtat d'oportunitats. Doctor Lluís Serra Magem, professor de Salut Pública a la Universitat de Les Palmes. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Vostè és metge, expliqui'ns què és això de la fam oculta.
La fam oculta, segons l'OMS, és una situació en la qual, per culpa d'una alimentació adequada, les persones, les famílies, tenen deficiències en nutrients, en micronutrients, vitamines i minerals, que d'alguna forma són vitamines i minerals necessàries per la seva, diguem, desenvolupament físic i mental normal.
És a dir, que no és passar gana, sinó que menjar malament i, per tant, no rebre tots els aports necessaris per a una dieta equilibrada.
Efectivament, a vegades la fam oculta s'associa a l'obesitat, no a la primor. És a dir, que l'estar molt gros no significa estar ben nutrit.
Parlem del nivell de micronutrients, com ara dèiem, que mengem, i de la diferència que hi ha entre menjar aliments de qualitat d'aquells que no en tenen tanta de qualitat i, per tant, són més barats moltes vegades. És aquest el quid de la qüestió, el nivell de renda?
És un molt important. El nivell de renda és molt important i el nivell de formació també. Hem passat d'una situació de fa 40 anys on el nivell de renda no influïa tant en la qualitat de l'alimentació, perquè la gent sabia cuinar, sabia planificar un menú. Ara el problema és que moltes famílies no saben planificar un menú, no saben fer una compra adequada, no saben cuinar d'una forma planificada des d'un punt de vista econòmic, no?, i nutricional. I això, doncs, és una de les causes de la fam oculta, no només les desigualtats econòmiques.
I en aquests casos, qui són les persones més vulnerables?
Bueno, normalment són les persones de baixos recursos, grups d'immigrants, persones que viuen en barris perifèrics, famílies grans, on hi ha moltes persones a l'atur dintre la pròpia família.
Per tant, fixem-nos que estem parlant d'aspectes que van més enllà de la pròpia medicina, de l'estat de salut. Estem parlant d'aspectes socioeconòmics. Altres exemples, doctor Serra?
Bueno, hi ha moltes activitats, per exemple, lligades a la pròpia alimentació, com per exemple cuidar un hort urbà.
Sí.
Si això les persones ho saben fer i són capaços de dur a terme, pot suposar una font important d'aliments per a la seva alimentació. Per tant, aquest tipus d'estratègia d'horts urbans, de formació en els mercats de plats tradicionals, tot això pot tenir un impacte molt, molt positiu en la forma d'alimentar les persones, sense que tinguin que invertir molts més diners en la seva alimentació.
I avui parlem amb vostè perquè la incidència es podria haver doblat, la incidència de la fam oculta a Catalunya, en els darrers anys, a causa de la crisi, però amb les retallades es van deixar de fer les enquestes de salut amb què es monitoritzava aquesta xifra. Ara mateix, quines són les xifres més fiables?
És difícil. Nosaltres, les últimes enquestes que tenim són de l'any 2000.
De l'any 2000?
2002, 2003, i en aquells moments la fam oculta estava aproximadament en un 8% de la població. Possiblement ara estiguin en un 15, com vostè deia, no? Les haguem doblat. El que està clar és que l'obesitat ha augmentat molt, sobretot ha augmentat en aquells nivells socioeconòmics més baixos, i aquest sí que és un fet importantíssim. Perquè, si no, moltes vegades fem polítiques adreçades a la gent que, d'alguna forma, té més poder de decisió, més cultura, més nivells econòmics, però ens oblidem de que realment els problemes grossos els tenen aquestes famílies, no?, aquests grups socials.
I els nens, senyor Serra?
Els nens també, lògicament, és molt important perquè el nen necessita una alimentació adequada amb micronutrients per la seva formació, pel seu rendiment escolar. Per tant, són poblacions molt vulnerables i aquí sí que l'escola té que tenir una capacitat de detecció dels casos importants amb els esmorzars que es porten als nens, amb els menjadors escolars, que realment siguem capaços d'arribar a tota la població que ho necessita, no? Que no els deixem ningú fora, i que d'alguna forma, bueno, l'escola, en col·laboració amb els centres de salut, pugui fer una feina. feina de detecció i seguiment d'aquests casos.
Doctor Lluís Serra Magem, professor de Salut Pública a la Universitat de Les Palmes, moltíssimes gràcies per haver estat avui als Solidaris.
Molt bé, moltes gràcies i bona tarda.
El consumidor cada vegada es fixa més en l'origen dels aliments que menja, si són de proximitat o ecològics, per exemple, però avui fem xarxa amb els que creuen que també és un acte de consum crític i transformador reduir el malbaratament alimentari. Segons dades de l'Agència de Residus de la Generalitat, del total de residus municipals que es generen a Catalunya, 1,18 milions són restes de menjar, dels quals 260.000 tones són aliments malbaratats i equival a dir que un català és responsable de que 35 quilos de menjar en bon estat acabin a les escombraries cada any. 6 de cada 10 quilograms de menjar malbaratat es troba a les escombraries domèstiques. Espigoladors és una organització sense ànim de lucre que lluita contra el malbaratament alimentari alhora que apodera persones en risc d'exclusió social. Recuperen la fruita i la verdura que es descarta, ja sigui per un descens de vendes, per raons estètiques, per excedents de producció o perquè la fruita està madura i el consumidor ja no la compra. En cap cas es recull fruita o verdura que no sigui apta pel seu consum. Núria Casas és part de l'equip dels espigoladors.
I vam veure doncs, que molt a prop del mateix lloc on s'estava llançant molt de menjar en bon estat, també hi havia altres persones que estaven necessitant aquest menjar, que per la situació econòmica en la que es troben en aquell moment doncs, no tenien accés a una alimentació prou variada i de prou qualitat. I a la vegada, doncs, això, moltes persones amb una manca d'accés al mercat laboral i d'oportunitats.
La Núria Casas ens explica com és una espigolada i el dia a dia dels espigoladors.
Contactem amb agricultors, principalment de la zona doncs, del Baix Llobregat, Maresme i Vallès Occidental. Els hi oferim la possibilitat de que quan ells tenen part de la seva collita que descarten perquè no té els criteris que exigeix el mercat, o bé que ja directament no pensen ni collir-la perquè doncs, és un final de cultiu i no hi ha prou quantitat, o perquè hi ha hagut alguna inclemència del temps o d'alguna plaga d'algun tipus doncs, que fa que el producte no sigui estèticament comercial, aquests agricultors ens avisen i nosaltres el que fem és organitzar grups de voluntaris, intentem involucrar sobretot també doncs, a les entitats socials dels municipis on es troben aquests camps.
De les fruites i verdures que recuperen, un 90% el dediquen a entitats socials que donen accés a aliment a persones del municipi.
Moltes vegades aquestes entitats, justament del que més estan mancats, és de fruita i verdura. El que volem, sobretot, és que les persones que seran les receptores d'aquests aliments tinguin l'oportunitat de participar en la seva recollida. Que no siguin només receptors passius, sinó que siguin doncs, part activa tant del fet d'obtenir el teu propi aliment com d'obtenir-lo per altres persones.
Recollida, donació, transformació i comercialització, inclusió social i, a més, també fan productes alimentaris amb el 10% restant.
Elaborem marmelades, salses, patés vegetals i cremes de verdures. Amb això doncs, allarguem la vida del producte, el comercialitzem amb la marca És Imperfect, perquè així doncs, també bueno, visibilitzem doncs, això que les coses imperfectes també poden convertir-se doncs, en productes d'alta qualitat i a la vegada la venda del producte doncs, ens permet fer sostenible tot el model.
La Nevera Solidària és una altra iniciativa que va néixer al País Basc, a Galdaco, l'any 2015 i s'ha estès per tot l'estat espanyol. N'hi ha unes 14 i a Catalunya n'hi ha dues, a Barcelona, amb la col·laboració de l'associació Resero i l'Agència de Salut Pública. Cristina Sánchez, del casal de Barri Espai Antoni Miró Peris, ens explica com funciona aquesta nevera al carrer.
Es tracta d'una nevera oberta a les 24 hores del dia i es troba a l'espai públic, en aquest cas a la plaça Carme Monturiol. La nevera està a disposició de tothom que vulgui col·laborar. Poden ser tant particulars o entitats, petits comerços, i tothom pot agafar també, independentment dels recursos econòmics que es tinguin.
Cristina Sánchez ens explica quin tipus de menjar hi podem portar i amb quins criteris.
Els productes poden ser frescos i poden ser elaborats i demanem que sempre estigui ben indicat la data d'elaboració i la data de caducitat. i si són aliments elaborats, doncs que hi hagin també els ingredients que s'han fet servir per si alguna persona té alguna intolerància o alguna al·lèrgia, doncs estigui informat. I a més, promovem la consciència social dels veïns, ja que moltes entitats com escoles o esplais ens porten el seu excedent d'aliment.
Potser en la nostra vida quotidiana aquest malbaratament està relacionat amb la falta de planificació, confusió entre caducitat i consum preferent. Per això avui hem fet xarxa amb dues iniciatives de les moltes que hi ha a casa nostra per combatre el malbaratament i algunes possibilitats que tenim a l'abast per no llançar aliments que encara serveixen, amb els que es fan deliciosos menjars basats en la cuina del reaprofitament.
Esther Vives, ben tornada als Solidaris. Quant de temps sense veure't?
Encantada de ser aquí amb tu.
I nosaltres que hi siguis. Ara analitzarem la manera com mengem i les implicacions socials que això pot tenir. Ho farem en clau solidaris, eh? Tercera edició ampliada i actualitzada del llibre El negocio de la comida, editat per Icària, que ha estat èxit de vendes els darrers 2-3 anys, perquè en ell analitzes el què, el com i el quan de l'agroindústria, de la moda, de la gastronomia multicultural i fins i tot de la fam al món i de la sobirania alimentària. Esther, et puc demanar què tens a la nevera de casa, tu?
Sí, en general hi tinc poc menjar, perquè acostumo a comprar bastant al dia, molt producte fresc, per això es fa molt bé ràpid, més val tenir-ne poc, i aleshores, clar, ja fora de la nevera tens cereals, tens llegums, les tinc en pot, he perdut la sana costum de les àvies, que era la de comprar la llegum a granel i després tenir-la tota la nit amb remull i cuinar-la. Jo la compro envasada, això sí, ecològica i de quilòmetre zero, però intentem tenir una alimentació sana i saludable, ecològica, local i pagesa. Almenys amb el tema del menjar intentar ser coherents. En d'altres àmbits és més complicat.
I això et modifica molt la vida, a tu?
No, gens. És una qüestió d'organitzar-se, d'anar a comprar, doncs, en el meu cas en particular, a una tenda de barri on venen aquest tipus de producte, una tenda que, per cert, ha tingut moltíssim èxit i cada dia hi ha més gent que compra. Jo penso que cada cop hi ha més demanda per consumir d'una manera més sana i més justa, no només per trobar-nos millor des d'un punt de vista de salut, sinó fins i tot des d'un punt de vista de ser coherents amb allò que fem.
I com t'ho fas per intentar sortir del camí que marca la indústria alimentària, que és tan potent?
Bé, jo crec que en primer lloc cal ser conscients que és molt difícil ser coherent, i per tant hem de partir que la coherència absoluta no existeix i és impossible, i que algú serà més coherent amb el menjar però serà més incoherent on té, per exemple, els diners al banc, amb la roba o amb el que sigui. Però el que és important és prendre consciència i actuar en funció de les nostres necessitats, interessos, etc. Amb el tema de l'alimentació, doncs evidentment en el meu cas jo opto per no anar al supermercat, perquè la lògica del supermercat és una font d'injustícia. S'intenta aconseguir allà un producte a un preu barat a partir de l'explotació del productor en el sud o del pagès a nivell local per vendre després aquest mateix aliment a un preu competitiu, productes en general, doncs, amb molts additius que tenen un impacte negatiu en la nostra salut, molt processat, molt de sal, molt de sucre. Escapar del supermercat i apostar, doncs, per una compra més en el mercat, en un mercat de pagès o en una tenda de proximitat on fan una aposta per vendre un producte que saben d'on ve, cosa que no sempre ho acostumes a saber si vas a comprar al súper.
Tu proposes les cooperatives de consum, els horts comunitaris, els horts urbans, però això vol dir temps, vol dir potser més diners, perquè potser és més car i la crisi no ajuda, la gent hem de menjar cada dia.
El tema del temps potser és el més important, perquè vivim en una societat que ens vol accelerats, amb treballs precaris. Ens hi vol i ens hi té, perquè no tenim gaires més opcions, en la qual doncs no tenim gaire temps ni tampoc gaires diners. Aleshores, pel que fa al temps, és una qüestió d'organitzar-se. En un grup o una cooperativa de consum, doncs pots fer les comandes, per exemple, per internet. Són associacions de veïns d'un barri, d'una ciutat, que compren directament a un productor. Tu pots organitzar-te i comprar un cop a la setmana fent una comanda per internet i després anar-ho a recollir a un local, o comprant una tenda de barri on tenen aquest tipus de producte. I pel que fa al preu, depèn de què compris i on ho compris. Si compres un producte de temporada ecològic, doncs serà més barat que no pas si compres un producte que no és de temporada, encara que també sigui ecològic.
I que te l'han de portar de lluny.
Amb el cost que això té a nivell mediambiental. I a la vegada, doncs, no és el mateix un producte, doncs, a granel o un producte fresc o un producte manufacturat. Per exemple, unes salsitxes de tofu ecològiques o unes galetes són molt més cares que si, no compres, que si compres un producte a granel o una fruita o una verdura de temporada. I no és el mateix en un grup, una cooperativa de consum o una tenda que pugui tenir un preu més ajustat que en un supermercat, potser, o una tenda gourmet que va destinada a una classe mitja-alta.
I això, ara digue'm una cosa, això és cosa dels urbanites que volem recuperar el camp? És a dir, és moda de la gent de ciutat? O això ho podem traslladar a qualsevol poble i ciutat de Catalunya?
Jo crec que és una moda que ha vingut per quedar-se. El que veiem és que cada cop ha anat a més aquest interès per saber d'on ve allò que mengem. Cada cop ens adonem que allò que mengem té un impacte en la nostra salut, en diferents qüestions, des de problemes cardiovasculars, problemes de pes, problemes d'al·lèrgies alimentàries. La gent es pregunta d'on ve allò que mengem i, evidentment, segurament aquesta preocupació potser en un primer moment és més a les ciutats, perquè la distància amb el camp, la distància respecte a on es produeix allò que mengem és més llunyana. Potser sí que a vegades hi ha una idealització del món rural, que en l'àmbit rural no hi és, perquè s'hi viu i se sap el que és positiu i el que és negatiu.
Exacte.
I potser no cal anar a comprar a un mercat de pagès perquè tens el pagès al costat de casa.
O perquè tu ho ets.
O perquè tu ho ets, exactament. Aquí hi ha la gran diferència. Sí. I en la ciutat, evidentment, pot haver-hi una certa idealització i a vegades hi és, però també al final hi ha una voluntat de comprar per menjar sa i saludable i amb un punt també de justícia social.
Els darrers anys han crescut molt les cooperatives de consum. Què diuen les xifres? En tens alguna? Hi ha públic fidel d'aquest tipus, d'aquest sector, vaja?
És complicat saber el número de grups i cooperatives de consum que hi ha. Segurament estem arribant a tot Catalunya quasi a les 200 grups, cooperatives de consum, però som experiències que si aquí a la ràdio ens poséssim d'acord l'equip del programa i decidissin comprar directament a un productor i crear un grup de consum, ja l'hauríem creat i no estaria inscrit enlloc. Per tant, el que sovint passa és que no hi ha registres perquè són des de grups formals creats com a entitat o d'altres grups informals que no existeixen enlloc. Però està clar que ha anat a més, i no només pel que fa als grups i les cooperatives de consum, sinó especialment per la demanda del producte ecològic i de proximitat, i això només cal tenir-ho en compte anant a comprar al súper o veient els anuncis de la televisió moltes vegades.
Parlem en clau solidaris. Una de cada 9 persones pateix de malnutrició al món, però en canvi estem produint més menjar que mai.
Sí, vivim en un món d'obesos i de famèlics, en el qual, d'una banda, vivim en el planeta de l'abundància del menjar. Segons dades de les Nacions Unides, es produeixen aliments per a 12.000 milions de persones. En el planeta, com bé sabem, són 7.000 milions, i malgrat això hi hauria d'haver-hi menjar pràcticament per al doble de la població mundial. Malgrat això, un de cada 7 habitants d'aquest planeta passa gana. Per què? Perquè s'ha acabat mercantilitzant el menjar. Si tu no tens diners per pagar el preu d'aquests aliments, que en general cada dia és més car perquè s'especula amb els mateixos, perquè es paga un preu de misèria, també els productors, i es fa negoci amb els aliments, doncs si tu no pots pagar el preu d'aquest arròs, d'aquests cereals, d'aquesta fruita i verdura, no menges, i aquest aliment abans acaba les escombraries que els nostres estómacs.
Occident té sobreproducció d'alimentació i unes xifres de malbaratament que fan mal de sentir. Només amb la meitat de les pèrdues alimentàries actuals es podria alimentar tota la població que passa gana al món.
Exacte. La cadena que uneix el camp al plat té múltiples forats negres. No només a casa nostra si llancem un producte que se'ns fa malbé la nevera, sinó en el camp moltes vegades el pagès li paguen un preu tan irrisori per aquell aliment que aniria a comercialitzar que abans el prefereix deixar que es faci malbé al camp.
No collir-lo.
Exacte, deixar-lo com adob, que no pas comercialitzar-lo perquè li pagaran un preu per sota del preu de cost. Ah. Aleshores ja veiem que en el camp es fa malbé molt aliment i fins i tot en el supermercat és com si els aliments haguessin de passar un certamen de bellesa. Aliment no té determinades característiques de tamany, de color, de dimensions, es descarta, quan en canvi és perfectament comestible.
Consumible, exacte. Perquè les xifres diuen que 89 milions de tones d'aliments, sóc incapaç d'imaginar-me què vol dir tal quantitat, 89 milions de tones es malbaraten a tota Europa, segons dades de la Unió Europea.
Sí.
Gairebé 8 milions a l'estat espanyol.
Sí, és l'altra cara de la fam, la cara del malbaratament. I això jo crec que encara ens indigna més. De fet, per posar una altra dada damunt de la taula, segons dades de les Nacions Unides pel que fa a la FAO, l'organització que treballa temes d'agricultura i alimentació, assenyala un terç dels aliments que es produeixen a escala mundial per consum humà, un terç, doncs s'acaba malbaratant.
Pel camí.
Exacte.
No arriben ni a casa.
Exacte, en tot el seu recorregut del camp al plat. Tot això ens fa pensar en que una altra gestió i una altra valoració, no, del que són els aliments podríem donar de menjar a les persones. En definitiva, això vol dir que la fam és un problema polític de com es gestiona aquest menjar, el valor que se li dona, quin preu es paga al productor. I per tant cal un canvi de model i sobretot que hi hagi democràcia pel que fa al menjar, que tinguem accés aquest menjar en lloc de que sigui una mercaderia.
I allò que dèiem ara fa una estona, hi ha aliments que poden arribar a fer 10.000 quilòmetres des d'on es produeixen fins on es consumeixen, només pel caprici de poder tenir, m'invento ara, cireres en qualsevol època de l'any, les que venen de Xile.
Sí, hi ha el tema dels aliments...
Els mangos que venen amb avió...
Hi ha el tema dels aliments viatgers vinculats a productes que no són de temporada. Si aquí tenim taronges a l'estiu, quan en canvi no és la temporada, és perquè arriben de Sud-àfrica. I això té un impacte a nivell mediambiental. Això genera gasos d'efecte hivernacle, genera canvi climàtic. Però més enllà d'aquest fet, el que encara resulta més sorprenent és que quan és temporada de determinats productes...
No es gasten.
No només no es gasten, sinó que en lloc de tenir aquests productes a nivell local, ens venen de l'altra punta del planeta. Ah. En temporada mateix, que vam menjar amb pomes o peres que ens venen de la Xina, raïm que ens ve de Xile, i tot això té molt a veure perquè es deslocalitza la producció agrària, i de la mateixa manera que la roba que vestim no hi ha res fabricat aquí, tot està fabricat doncs en maquiles d'Àsia, el mateix passa amb el menjar. Les grans empreses deslocalitzen la producció al sud per aprofitar-se d'una mà d'obra barata, d'una legislació mediambiental flexible, aconseguir un producte a un preu competitiu i aleshores comercialitzar-lo aquí amb la cara negra que té d'abusos socials i d'impacte mediambiental al darrere.
Ara digue'm, tot això que hem estat parlant, com ho expliquem en un país que viu molt del turisme, de la restauració, de l'hoteleria, que a tots ens agrada anar de restaurants i tenir a l'abast cuines de tot el món, poder sortir a qualsevol barri de Barcelona i tenir sushi japonès, ceviches peruans, cuscús del Marroc, etc. Hi ha molts sectors que viuen d'això, Esther, i no tots són grans empreses multinacionals. Mm-hmm.
Mira, per mi el problema no és tant tot aquest àmbit de la restauració que porten o gestionen o ofereixen producte de l'altra punta del món.
No, però no per ells, és per la sensació que generen el consumidor, és puc tenir el que vull en el moment que ho vull.
Sí, d'una banda, jo crec que hi hagi restauració d'aquest tipus també està bé i és important perquè ens ajuda
ens
a conèixer i a valorar.
Món,
clar, no? Quan reivindiquem menjar local ho fem des d'una mirada oberta al món, no des d'una mirada autàrquica, per tant això és positiu, però en el nostre menjar quotidià el que també és important és veure d'on ve allò que acostumem a menjar diàriament. I aquest producte, en lloc de venir a nivell local, que també es produeix, acaba venint de l'altra punta del món. Això jo crec que ens hauria de fer pensar en intentar consumir d'una manera més responsable o més crítica, i exigir d'una banda a les empreses que apostin per aquesta pagesia local i per aquest producte de proximitat i pagès i de qualitat, però també l'administració pública té un paper molt important. Tenim múltiples àmbits de restauració de l'àmbit públic, des d'escoles, des de centres de dia, des de llars d'infants, universitats, on quan tu, per exemple, ofereixes i poses a concurs aquests serveis de restauració, estaria bé que incloguessin com a criteri comprar producte això, local, de proximitat, ecològic. Crec que aquest és el tipus de canvi cap al qual hem d'anar, que l'administració pública també s'impliqui d'una manera important.
Dues preguntes que precisament es fa aquest llibre. On són els agricultors? La pèrdua d'això que dèiem, de la sobirania alimentària, les famílies del camp cada dia més empobrides a mans de la producció industrialitzada, la via campesina... En parles al llibre.
Exacte. És curiós perquè la nostra alimentació, en necessitem d'ella per portar a terme la nostra activitat, necessitem d'agricultura, però en canvi on són els pagesos? I a Catalunya, per exemple, del 100% de la gent que treballa, de la població activa, tan sols poc més de l'1% es dedica a fer de pagès, i la majoria són gent gran que ja està tancant les seves finques. Per tant, ens hem de preguntar qui ens donarà de menjar si la pagesia desapareix. I està clar que la nostra alimentació cada cop més queda en mans de grans empreses, de grans multinacionals de l'agroindústria, que avantposen el fer negoci a la qualitat del menjar, a la nostra salut, al respecte al medi ambient, a una vida pagesa i a un món rural viu. Per tant, cal canviar aquest model, començant per reconèixer, valorar i visibilitzar el treball pagès, que és imprescindible per menjar bé.
I d'altra banda, les dones. L'agroindústria perjudica molt les dones.
Sí, si els pagesos són invisibles, i en general són els que menys guanyen del preu que paguem d'un producte quan l'anem a comprar al súper. Entre els invisibles hi ha les dones. Són les que tota la vida i durant anys han sustentat el món rural, les cases de pagès, però en canvi no han constat enlloc. Ningú la veia, però tampoc cobrava i ha cobrat aleshores una pensió, no ha cobrat ni la jubilació ni l'atur, etc. No? Cal visibilitzar, per tant, aquest treball de les dones en l'àmbit pagès, tant a casa nostra com en els països del sud, que són les que més treballen la terra i produeixen aliments, però en canvi són les que més, paradoxalment, passen gana.
I els pagesos, mira, estic pensant, els pagesos que venen per internet són una solució?
Sí, el que molts pagesos han optat per saltar-se l'intermediari. Fet, el 80% de les nostres compres passa per un supermercat. Això vol dir que la gran superfície té un gran poder a l'hora de dictar quin preu paga per aquest aliment el pagès o el productor i quin preu nosaltres el paguem al súper. Amb la paradoxa que el pagès cada cop rep menys diners i nosaltres paguem el producte més car. Per tant, hi ha algú que fa negoci, que és l'intermediari, moltes vegades al supermercat. Què han decidit molts pagesos? Saltar-se aquest intermediari, vendre directament per internet, portar-nos la cistella a casa, que puguem anar a comprar al mercat de pagès, i així el que paguem per aquell producte va directament a qui l'ha produït.
I aquests supermercats que veiem a les ciutats ara que tenen la seva línia eco-friendly, que són supermercats amb consciència, no diré marques, però vaja, que porten noms verds, tot
Exacte.
Plegat... Que diuen que són de producció local, quilòmetre zero, ens els hem de creure o l'ecologisme també té màrqueting?
Els supermercats i la venda de producte eco en els supermercats és una de les qüestions més polèmiques en l'àmbit de l'agroecologia i de les alternatives. D'una banda, hi ha grans superfícies que venen aquests productes, des del meu punt de vista, com una estratègia de respondre a un nínxol de mercat, guanyar diners, fidelitzar un tipus de client i també doncs, donar-se una pinzellada verda. I d'altra banda, també hi ha supermercats especialitzats en aquest tema que ofereixen producte que és ecològic, evidentment, certificat, però una part significativa i important d'aquest producte tal vegada ve d'un país del sud i per tant, tot i que hi ha producte també ecològic i local, n'hi ha d'altre que ve de molt lluny. Per tant, no només l'ecològic s'acaba amb l'etiqueta i a la vegada al ser un supermercat els criteris d'intentar tenir l'exclusivitat d'un proveïdor o les qüestions laborals vinculades a la gent que hi treballa deixen bastant que desitjar sovint.
Has obert la veda, Esther Vives, el comerç just. Si comprem... Per exemple, cacau de comerç just, que ve de cooperatives del sud, hem de creure que en la cadena de distribució tot el camí que fa aquest cacau és ètic i responsable?
Bé, la confiança és un dels elements que caracteritza o que hauria de caracteritzar l'agricultura ecològica i també el comerç just. Un productor de comerç just que aquí distribueix i ven el seu producte, en principi ha de tenir un intermediari, una organització de comerç just, n'hi ha diverses a casa nostra, que són les que ens garantitzen la transparència d'aquest procés i l'origen just d'aquest producte. I per tant ens hem de basar en la confiança de que això sigui així perquè hi ha una traçabilitat, hi ha una transparència, saps d'on ve aquest aliment.
I quan tu compres, saps que estàs fent un exercici de consciència, doncs afavorint un productor que ho fa d'una manera ètica, amb consciència social, respectant doncs tota la seva cadena de producció, etc. Però ara tu fa una estona ho deies, potser aquell mateix producte el pots trobar aquí. Potser el cacau no, perquè aquí no en produïm, però qualsevol producte que puguem comprar produït aquí l'estàs comprant a Llatinoamèrica, per
exemple. Quan parlem de comerç just, la idea és que és comerç just de productes que aquí no tenim. Comerç just, en principi, de cacau, de cafè i de te. Un dels debats en el moviment del comerç just és quan algunes organitzacions han començat a comercialitzar doncs, oli que aquí tenim, han comercialitzat marmelades o mel que aquí en podem tenir. Aleshores, en aquest sentit, hauríem de prioritzar el producte local i que en el País del Sud puguin vendre el seu producte, perquè moltes vegades en el País del Sud els seus mercats estan envaïts per producte elaborat a Europa o a Estats Units, subvencionat, i que aleshores es ven per sota del preu de cost en aquest producte, en aquest país del sud, i fa la competència deslleial al producte autòcton. La qüestió és prioritzar el consum local, ja sigui a casa nostra o en el país del sud, i per aquell producte que aquí no tenim, cafè, cacau, te, que ens hem acostumat en la nostra dieta, benvingut sigui quan vingui del sud i a través d'unes vies de comercialització justa.
Novetats d'aquest negocio de la comida... que apareguin a la tercera edició. Alguna dada rellevant que no fos a les edicions anteriors?
L'actualització de dades, que d'una banda això ja és molta, molta feina, però sobretot he volgut incorporar doncs, un capítol dedicat a l'impacte que tindrà el TTIP, que s'està negociant en secret entre la Unió Europea...
I els Estats Units.
Exactament, i els Estats Units.
I ara ja tenim el ZETA firmat,
exacte,
no?
Exacte.
El Canadà.
Exacte, el ZETA. I el que implicarà d'aprovar-se és igualar la legislació nord-americana i europea a la baixa i, per tant, perdre tots uns elements que garantitzaven la nostra seguretat alimentària. Voldrà dir més cultiu de transgènics, fins ara a Europa només es permet un cultiu de transgènics, el blat de moro Mont-810 de Monsanto. Això permetria l'entrada de més producció transgènica, també permetria l'entrada de carn hormonada, que avui en dia està prohibida a casa nostra per l'impacte negatiu que pot tenir amb la salut, o també la comercialització de pollastre netejat, entre cometes, amb clor, amb lleixiu, que avui està prohibit perquè això tindria uns efectes molt perjudicials pel nostre organisme. Esperem que el TTIP no arribi, però per la porta del darrere ja ens ha arribat el CETA.
El negocio de la comida, quien controla nuestra alimentación, editat per Icària. Esther Vives, torna quan vulguis, que això és casa teva. Moltes gràcies.
Un plaer, Adrià.
Som-hi, que ja és l'hora, gairebé les 4. Nosaltres avui hem fet un programa en el que esperem haver-vos donat idees d'aquelles que transformen. L'equip dels Solidaris, en Roger Fontarnau, el José María Campillo, la Marta Molina, el Ricard García i l'Adrià Bas. Tornem dissabte que ve a les 3 a Catalunya Ràdio i sempre que vulgueu, al web i a les xarxes. Adéu-siau.
Tot gira, sempre t'emocionem. I et volem tornar a emocionar.
Aquest dissabte, Nàstic de Tarragona, UCAM Múrcia.
Els tarragonins en tenen prou amb un empat per assegurar-se la permanència i seguir una temporada més a segona.
Des de Lleó acompanyarem el Barça i el Granollers en el seu camí cap al títol de la Copa del Rei d'handbol.
Des del Camp Nou, partit d'homenatge als 25 anys de la Copa d'Europa del Barça.
I diumenge passarà pel Tot Gira, Kilian Jornet.
Tot Gira, amb David Clopés.
El cap de setmana és nostre.